De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia un espai de trobada i diàleg. Els dilluns t'esperem a Missió i Vocació, on aprofundim sobre la raó de ser de les persones i del propòsit de les empreses en el seu entorn. De dilluns a divendres, a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. I aquest és un missatge pels meus estimats veïns. Us en recordeu d'aquelles plantes que us vaig demanar que em cuidéssiu i just aquella setmana no podíeu? O quan us vaig demanar un parell d'ous i just aquell dia se us havien acabat? Doncs a partir d'ara podeu agafar la vostra inestimable ajuda i us la podeu ficar just
per... El 31 de desembre és el sorteig de la grossa de Cap d'Any. Corre a buscar el teu bitllet i feliç vida nova. Loteries de Catalunya. Tria. Tots hi guanyem.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. Passen uns minuts de les 5 de la tarda. Tenen sintonitzat Radio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, cada dilluns i dimarts a les 5 engeguem l'equip del programa per parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb la presència i l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd. No s'ho perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció i producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Com fem sempre, abans de començar, escoltem un consell.
La infecció urinària pot acompanyar-se de prostatitis aguda que causa malestar general, com ara febre, coïssor o fins i tot dolor en urinar. I cursa també amb símptomes relacionats amb la dificultat per buidar, disminució del flux urinari i buidatge incomplet sobretot, i símptomes també irritatius, freqüència i urgència miccional, així com necessitat d'aixecar-se la nit a urinar.
Avui parlarem de la peironia. Veurem què és i com es tracta i com la tracten a la Fundació Puigverd. Per fer-ho, avui estan nosaltres el doctor Quim Cerquella, que és adjunt al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctor, bona tarda, benvingut. I doncs, bueno, la pregunta és obligada. Què és la malaltia de la peironia?
La malaltia de Peyronie és una afectació dels teixits de la vagina i del penis, que es diu, de les fundes que contenen els cossos cavernosos, que es fibrosen i produeixen aquesta fibrosi una retracció d'aquest teixit i, conseqüentment, això, un torciment, una curvatura d'aquest penis quan hi ha una erecció.
Per què es diu així, aquest nom?
Es diu així perquè el primer que va descriure, o un dels primers que va descriure aquest procés fibrós, era un metge francès, era François Gigot de la Peyronie, un metge nascut a Montpellier, i de la metge de la cort del rei Lluís XV. I va publicar un article, podrien ser un dels primers articles que va sortir de la Peyronie, segle XVIII, que ja descrivia aquesta malaltia, diguem, aquesta situació de curvatura del penis.
En què consisteix?
Bé, consisteix en una retracció, com deia, d'aquests teixits del penis, deguda a una fibrosi d'aquests teixits, d'origen desconegut. Aquesta és una dels inconvenients després per poder trobar bons tractaments, com d'altres àrees de la medicina. Desconegut. És un procés molt similar, per exemple, a una retracció, una fibrosi que es dona en un dels tendons de del dit de la mà, que es diu malaltia de Dupuytren, que també fa que es retraigui aquest tendó i que es torci el dit. Doncs dins d'aquesta mateixa família d'alteracions del teixit connectiu, del teixit de fibropaties, que en diguem, passa en els teixits del penis i la conseqüència és aquesta, la de incurvacions del penis. No és una malaltia perillosa, no és un procés que comporti altres inconvenients més perillosos, no és cap tumor, ni ha de degenerar amb res de tot això, però dona un inconvenient important a la vida sexual dels homes.
Quan diu que hi ha poc tractament, vol dir que, clar, no saben per què apareix, no saben quin és el factor, no?
Exacte, és un dels inconvenients, l'etiopatogènia, el motiu pel qual això passa no se sap de forma certera. Hi ha teories, hi ha investigacions, semblaria que hi ha components immunològics o autoimmunes, i semblaria també que hi ha components genètics de predisposició a tenir aquesta malaltia, però exactament els mecanismes, hi ha estudis que van amb aquestes orientacions, però clar. No ho tenim massa clar.
Se sap a quants homes afecta?
Doncs sí, es comença a tenir més informació. Aquesta, com dèiem, és una malaltia que ja des del segle XVIII està descrita, però fins ara es pensava que potser un 2%, més o menys, dels homes ho podien patir, i arrel dels últims estudis epidemiològics i d'aparició d'algun tractament amb certa eficàcia, doncs s'ha començat a observar que la prevalència d'aquesta malaltia seria quasi d'un 10% de la població. Un de cada 10 homes pot patir una malaltia de Peyronie amb diferents graus d'incurvació o d'afectació.
Vol dir que si no fos per la cosa potser d'anar al metge, hi haurien detectats més casos?
Exacte, això passa en moltes coses. Ara hi ha més informació. Una d'aquestes situacions és el programa que fem avui, per exemple, on algú, un home que pot estar escoltant doncs, Ràdio Estel, i aquest programa pot dir, ostres, a mi em passa això i no ho havia consultat per por, per vergonya, o perquè no li és necessari. Però sí que aquesta informació, i en l'època que estem d'informació global, ha fet que, diguem que sortissin a la llum molts més pacients o homes afectats d'aquesta patologia que no hi havia abans.
És curiós, perquè a vegades és la cultura, perquè, i les dones també, amb els seus problemes sexuals. Sí. Ens costa a vegades anar al metge
cosa. Exacte, és que aquest terreny de la medicina sexual, on nosaltres, doncs, a Fundació Puigverd, fa molts i molts anys que ens hi dediquem, entenem que és una part de la salut en general i que afectacions a la salut sexual poden repercutir també a la salut en general i al revés. I, per tant, que consultar i tractar aquests temes, des de la nostra perspectiva, s'ha de fer com qui estigués tractant una bronquitis o una distensió d'un lligament.
A quina edat sol aparèixer aquesta malaltia que parlem avui de Peyronie?
Doncs això passa una mica amb el mateix amb la informació que teníem abans. Fins fa poc es creia que era una situació que es donava a partir de 50 o 60 anys d'edat, I això és cert que la majoria de pacients doncs, és a partir d'aquestes edats que ho solem veure, però també hi ha pacients o homes que ens consulten per Peyronie amb edats més joves, i fins i tot amb 18 o 19 anys, i pacients amb més edat. Per tant, és un rang d'edat molt ampli, per bé que la majoria doncs, és al voltant dels 50 anys.
A què és degut?
Aquesta és la gran pregunta. No ho sabem. Hi ha alguns factors predisposants, això sí, per exemple, clàssicament, un traumatisme a nivell d'aquests teixits peneans es creu, o hi ha la idea de que microtraumatismes amb les relacions sexuals habituals poden conduir...
Un copet, o doblegar el peris...
Això amb coses més evidents, o fins i tot amb els microtraumatismes de relacions sexuals habituals. Poden conduir a la formació de petites cicatrius que en condicions habituals ni es notarien, i amb aquestes condicions de predisposició fan que aquesta cicatriu quedi com més exagerada i produeixi aquest tipus de situació de retracció del penis. Hi ha alguns factors com la diabetes, per exemple, o pacients operats de prostatectomia radical, que semblaria que tenen més predisposició a patir-ho que no pas en d'altres casos.
Ja. Hi ha alguna conducta sexual que afavoreixi el perill de la Peyronie?
No, la veritat és que, excepte aquestes situacions que parlàvem d'algun traumatisme, hi ha una expressió que fem servir de vegades que és una mica així traumàtica, com és la fractura de penis, que el que pot conduir és amb una distensió forçada d'aquest penis, amb una semierecció, doncs pot donar una ruptura d'algunes fibres del teixit cavernós, i això pot conduir a aquestes cicatrius, però no sempre és així. La majoria de les vegades els pacients que ens consulten no tenen cap antecedent evident, i l'únic que ens diuen és que fa un temps noto una certa molèstia, un cert dolor quan tinc una erecció, i al cap de poc doncs, ha començat a notar-se que el penis es torçava cap amunt, cap a un costat, depenent d'on te surti aquesta fibrosi. Aquesta és la majoria de les vegades l'evolució habitual d'inici.
L'inici de la malaltia.
Sí.
És normal tenir el penis... Perquè, clar, els oients que ens puguin estar escoltant no sabran si... És normal tenir el penis amb una certa curvatura?
Sí. El penis mai és recte com el pal d'una bandera.
Exacte.
De la plaça Colón. Sinó que té una certa curvatura. Una certa curvatura habitualment dorsal, és a dir, cap amunt. Fisiològica. Tot el que passi d'aquesta curvatura fisiològica pot dificultar després la penetració. Hi ha d'altres causes que donguin curvatura del penis. Hi ha les curvatures congènites, per exemple, també, que són de naixement. Això es veu més amb nanos joves, a partir dels 17, 18 anys, que comencen a tenir doncs, alguna experiència sexual, on noten que el penis es corba. Normalment en aquests casos és al revés, és cap a baix, és ventral, i no és degut a un Peyronie, és per una disposició anatòmica que els hi dona aquesta incurvació, que això moltes vegades ja es veu de petit. En nanos més petits els pares poden veure aquesta curvatura, no s'ha de fer res en aquestes edats, i a partir de certes edats, a partir de 17, 18 anys, si convé, doncs es pot corregir aquesta curvatura. Però és un altre motiu d'incurvació, diguem, no? Però que hi hagi una certa curvatura, una certa modificació de la forma del penis, això és fisiològic.
I a què es deu aquesta curvatura no patològica, diguéssim?
No, la disposició anatòmica ens dona que hi hagi, doncs, si ens imaginem a nivell de vaginal, doncs la vagina femenina, doncs també té una certa predisposició curvatura cap amunt, diguem, i per tant...
Aquesta... O sigui, que per tenir relacions ja va bé també que potser que el penis també tingui una...
Sí, home, si estem parlant d'això, de curvatures de menys de 30 o 15 graus, diguem, no? Per tant, hi ha homes que poden observar certes curvatures que no s'ha de fer res. Fins i tot amb Peyronie, fins i tot amb homes que tenen certes curvatures per malaltia de Peyronie, si sortosament el grau d'incurvació no és prou evident, doncs moltes vegades no s'ha de fer res.
Doctor, és una malaltia dolorosa?
Sí, no sempre, però inicialment, amb la primera fase, aquesta malaltia té dues fases evolutives, una primera fase inflamatòria o progressiva, en la que és quan comença a aparèixer aquesta fibrosi i evoluciona durant un temps que pot ser mesos, 9 mesos, 12 mesos, i en aquesta primera fase inflamatòria és habitual que hi pugui haver-hi dolor o molèsties, especialment a l'erecció. De vegades fins i tot sense erecció, el pacient nota una sensibilitat augmentada de la zona perquè hi ha un procés inflamatori.
Clar.
Després, és justament aquest dolor espontàniament, amb el temps, sol anar disminuint i fins i tot desapareixent, i és un dels signes que ens diu que estem entrant en una segona fase de l'evolució d'aquesta malaltia, de fase estable o fibrosa, en la que aquest procés inflamatori ja para, diguem, desapareix, i queda la conseqüència, que és la curvatura del penis.
Desapareix el dolor, però la curvatura...
Sí. Hi ha casos que el dolor es manté més temps del que seria habitual, habitualment, com dic, són uns mesos, 8, 9, 10 mesos, 12 mesos, i en alguns casos dura una mica més, però habitualment el dolor doncs, té aquesta duració, per bé que hi ha d'altres casos que no n'hi ha de dolor.
Aquesta curvatura dificulta sempre les relacions sexuals? O pot dificultar?
Clar, no sempre, i això és molt important d'assenyalar. Quan hem de tractar un peironí? Doncs quan realment la funcionalitat d'aquest penis està alterada. I això depèn molt del pacient i, de vegades, si el pacient té parella, doncs de la parella també.
Clar.
Però si el pacient no ho viu com un inconvenient, com una impossibilitat, com una dificultat, i la qualitat de les relacions sexuals no se'n ressenteix, doncs no s'ha de fer res, o millor no fer res, simplement perquè els tractaments que tenim tampoc són cap meravella. No hi ha tractaments curatius, a no ser que la pròpia evolució de la malaltia solucioni el tema, podríem dir, es torni a desincurvar el penis i no li impedeixi tenir relacions en el pacient amb penetració. Sempre estem parlant de relacions sexuals amb penetració. Hi ha pacients que s'adapten i tenen relacions sexuals perfectament satisfactòries sense que hi hagi penetració, no? Però si es considera una opció de la penetració, doncs sí que en aquest cas s'ha de fer coses sempre i quan el pacient consideri que li està interferint la seva vida sexual.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Molt bé, nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb el doctor Quim Cerquella, que és adjunt al servei d'andrologia de la Fundació Puigverd. I ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient, avui seran oients només...
No sempre, eh? Sí, és interessant saber que això té una repercussió, lògicament, clar, directa a l'home, però... cada cop més, doncs, pacients que tenen parella femenina, òbviament, doncs, també estan interessats, o interessades en aquest cas, en dir, escolta, què passa? Per exemple, una dada important, de vegades la parella pot tenir un sentiment de culpa, de dir, és que jo li he fet mal a la meva parella, ha sigut culpa meva, en absolut. Això és una de les coses, un dels mites que hem de començar, doncs, a treure de sobre la taula, de dir, no és culpa de ningú, òbviament, i menys de la parella.
Menys de la dona, clar.
El que sí que hem vist és que, de vegades, l'avaluació de la dona dins del procés d'avaluació d'aquesta malaltia, si, repeteixo, si el pacient té una parella femenina, no només fixant-se en l'home, sinó també en la sexualitat de la dona, ens pot portar a alternatives de tractament que fins i tot no vagin dirigides a l'home, sinó a la dona. M'explico. De vegades hi ha parelles que tenen dificultats de penetració,
sí,
i ho atribueixen a una curvatura del penis, per exemple, per un peironí, però en realitat pot ser que, a més, tinguin les pròpies dones amb algun problema de dispareunia, de dificultat, doncs, de lubricació, etc. Nosaltres, el nostre protocol d'avaluació d'aquests pacients, i això és una cosa que no tothom fa, o fa molt poca gent, però nosaltres sortosament ho podem fer-ho perquè disposem dels medis, doncs avaluem moltes vegades el factor femení. Nosaltres tenim una ginecòloga que està dedicada específicament a disfunció sexual femenina, la doctora Mònica González, que ens avalua el factor femení i de vegades tracta aquest factor femení, doncs la senyora diu, escolta, a mi quan tenim relacions amb la meva parella em fa dolor la penetració. Tractant aquest dolor, que pot ser degut a altres raons i no a la curvatura del penis, pot millorar la qualitat de les relacions sexuals i ens estalviem, o el pacient s'estalvia, doncs una operació, per exemple, de correcció de la curvatura, perquè no cal. Això, clar, doncs, ho tenim comprovat.
Doncs obrim les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol pregunta. Sàpiga que ho podran fer marcant el 93 409 2771 o el 93 409 2772. Doctor, aquesta malaltia pot arribar a fer impossible mantenir qualsevol tipus de relació sexual?
No. El que pot fer de difícil és la penetració. però entenent, repeteixo, que les relacions sexuals estan composades de molt tipus d'estimulació, hi ha pacients que, i parelles que s'adapten i que acorden doncs, tenir relacions sexuals sense penetració i poden tenir-les també satisfactòries. Però és cert que en alguns casos doncs, el que sí que repercuteix és amb això, amb aquesta capacitat de penetració a nivell de la parella.
A partir de quants graus de curvatura del penis s'hauria de preocupar a la persona i consultar el metge? Mm.
Això també depèn de cadascú. Nosaltres, per categoritzar una mica i per saber de què parlem, ho dividim en tres graus o en tres punts de gravetat, lleu, moderat o greu, per exemple, si són entre menys de 30 graus, de 30 a 60 graus d'incurvació del penis o més de 60 graus. I això doncs, pot condicionar una mica doncs, els tractaments, etc. Per bé que s'ha d'individualitzar en cada cas. Hi ha homes que potser una curvatura de 30 graus la viuen de forma dramàtica i d'altres que curvatures de més de 60 graus s'adapten i doncs, simplement consulten per veure si s'ha de fer alguna cosa més davant de les possibilitats de tractament, decideixen no fer res, adaptar-se a la situació.
Com es diagnostica? Quines proves fan?
Bàsicament, clínica. És una malaltia que té un diagnòstic força econòmic en quant a metodologia. Després cal tenir els coneixements per diagnosticar-ho. Però sí que realment no hi ha proves més sofisticades que superin el valor d'una història clínica i exploració física. I reconeixo per exploració física el que en diguem nosaltres els nòduls o les plaques de Peyronie o l'engruiximent d'aquest teixit en el penis i les característiques de l'evolució d'aquesta malaltia. És cert que s'ha de fer diagnòstic diferencial, que en diguem, de diferenciar-ho d'altres situacions que són molt poc freqüents, però una infiltració tumoral d'alguna metàstasi en el penis, això pot passar, però és una cosa extraordinàriament rara. Altres tipus de cicatrius, per fractures de penis, per exemple, que han donat una cicatriu, però no per un Peyronie, el que parlava de les curvatures congènites, incurvacions degudes a retraccions del conducte de l'orina, etc. Però l'exploració principal, la metodologia principal és clínica. Ens podem ajudar després d'altres proves també senzilles, una ecografia, per exemple. En el seu moment, antigament, feien radiografies perquè aquest teixit fibrós de vegades es calcifica i podies veure doncs, plaques com ossos dins del penis, però ara ja això no s'ha servir. Una radiografia, un ecodoppler... Ai, una radiografia, una ecografia, un ecodoppler es poden utilitzar, però no cal fer altres coses per diagnosticar-ho.
Doctor, vostè quan a l'hospital, a un treball, a la seva fundació, a la Puigverd, amb un pacient li diuen, vostè té Peyronie, què fa llavors? Com el tracta?
Doncs nosaltres el que fem primer és identificar en quina fase d'evolució està. Com deia abans, hi ha dues fases ben diferenciades, una fase inflamatòria i una fase fibrosa, perquè això tindrà repercussió diferent en quant a evolució i a tractament. Quan és una fase inflamatòria, se li ha d'explicar al pacient i a la parella, si en té, les característiques del procés, de que això no és perillós, de que no és dolent, que no s'ha de preocupar més del que calgui, i que podem intentar fins i tot algun tractament, per bé que sabem que no tenim tractaments molt eficaços, són tractaments a més empírics, de medicaments o de substàncies que tenen efecte antifibròtic i que en el laboratori, que com moltes vegades passa, una cosa és en el laboratori, l'altra és la pràctica clínica diària, que tinguin una eficàcia equiparable. Però es pot intentar tractaments, sempre busquem tractaments que compensin l'eficàcia amb la perillositat o amb els efectes secundaris. Si hi ha de ser alguna cosa amb masses efectes secundaris per una eficàcia massa baixa, doncs no, ni ho intentem. En aquest món de la medicina sexual, malauradament, hi ha moltes coses que surten i es volen utilitzar immediatament sense de vegades massa comprovació científica, i per tant sempre el que recomanem és que si passa això, que es consulti doncs, amb algú que hi entengui d'aquesta patologia, com el Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd o d'altres col·legues. Podem donar tractaments que poden intentar minimitzar aquest procés fibrós i estabilitzar la placa, que en diguem estabilitzar aquesta fibrosi. Això seria en casos de tractaments o de valoració inicial. Quan el pacient ja l'hem seguit o ens ve consultant i amb un procés ja estable, amb un procés fibrós, això vol dir al cap d'uns mesos, normalment és més de 12 mesos, podem plantejar aquí principalment dues coses, i una tercera que és més recent. Les dues coses principals seria no fer res, que dius, ostres, quin tractament, dius, ja ho diuen, el primum non nocere, no? Doncs, sí. Doncs a vegades això en aquest cas pot ser interessant. No fer res en el sentit de que el grau d'incurvació potser no és tan important com perquè justifiqui fer res i se li ha d'explicar bé al pacient i el pacient es pot adaptar a la situació, o en l'extrem oposat, optar per cirurgia, correcció quirúrgica d'aquesta curvatura en diferents tècniques.
Quan ja la curvatura és molt important.
Sí, quan el pacient considera que necessita que el penis estigui més recte, podem corregir aquesta curvatura, que no són tractaments curatius, no és per eliminar aquesta malaltia, simplement és per millorar la funcionalitat del penis. I des de fa un temps, des de fa pocs anys, tenim una tercera alternativa d'un medicament, que és una proteïna d'un microbi, la col·lagenasa, que es diu, que fent infiltracions d'aquesta proteïna, aquest líquid, en el teixit fibrós, intenta desfer aquesta fibrosi. Això els traumatòlegs, els col·legues traumatòlegs, ja fa temps que ho fan servir per la malaltia de Dupuytren, per intentar redreçar el dit que estava torçat, i des de fa un temps està per indicació en Peyronie. L'inconvenient d'aquest tractament és que l'eficàcia no és molt alta, aquesta és la realitat, amb la pràctica clínica ho veiem, no és molt alta, vol dir que potser un 30% dels casos podran tenir-ne algun benefici, i el tractament no és econòmic, és més aviat... Bé, tot és relatiu, però és car. Cada dosis d'infiltració són 800 euros de mitja, i de vegades s'han de donar dos o tres infiltracions en el penis per intentar desincurvar, en certa manera, el penis. Però és una de les alternatives, la tenim també, i la podem utilitzar si creiem que és convenient.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs continuem a l'Hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el doctor Quim Cerquella, adjunt al Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Doctor, aquesta malaltia que parlem avui pot afectar d'alguna manera psicològica a la persona, a l'home?
Sí, sens dubte, 100%. Quan nosaltres fem l'avaluació, moltes vegades, doncs, a través d'enquestes, per exemple, de qüestionaris d'afectació, podem doncs, categoritzar diferents tipus d'afectació física, etc. I l'aspecte psicològic, diguem que 100% està afectat.
Molt bé, doncs, li agraïm molt la seva presència aquí, ens ha quedat molt clar.
A Ràdio Estel, l'Hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
I doncs moltes gràcies, doctor, i l'esperem ben aviat. Fins aquí l'Hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per al proper programa, que continuarem parlant amb nous temes interessants. Us esperem. Adéu-siau.
Maria es va trobar que havia concebut un fill per obra de l'Esperit Sant.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Aquest diumenge 29 de desembre, festa litúrgica de la Sagrada Família, Ràdio Estel us acompanyarà amb una celebració molt especial presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Serà a les 5 de la tarda en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. Viu l'Eucaristia de les Famílies amb nosaltres, aquest any amb el lema La Família, Escola i Camí de Santedat. Recorda, aquest 29 de desembre, a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, trobaràs un gran ambient de festa per a totes les edats a Ràdio Estel.